Doncs segurament han sentit de parlar algun cop dels headhunters, els que s'anomenen caçatalents, els cazatalentos, persones que busquen personal, podem dir que busquen el millor personal, i avui tenim a un d'ells aquí al Durús a quatre passetes perquè ens expliqui una mica doncs, com funcionen i sobretot com podem entrar en contacte amb els caçatalents. És l'Ignasi Rafel, headhunter i partner de Talman Group. Ignasi, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem. Primera pregunta. Què és un headhunter? Què ets?
Què sóc? A veure, mira, a veure si la meva mare escolta aquest programa i al final sóc capaç d'explicar-li perquè mai he entès a què em dedico. A veure, un headhunter, com tu deies, és una empresa, diríem, es personalitza amb una persona, la veritat és que és un servei professional i per tant hi ha tendència a associar-lo amb una persona, al headhunter, però de fet és un servei professional que es fa des d'una empresa, una consultoria, una empresa de serveis. Què fem? Nosaltres el que fem és mediar entre empreses que busquen persones professionals. Quan es parla de headhunter, si vols després entrarem una mica en algunes diferenciacions, acostumem a parlar de perfils directius que tenen necessitat de buscar directius i ens contracten a nosaltres perquè fem la feina de localitzar-los, identificar-los, avaluar-los i presentar-los a l'empresa.
Sí, vosaltres busqueu. És a dir, per exemple, si ara de cop i volta us ve una empresa com Seat i demana, mira, necessito un director de màrqueting, m'ho estic inventant. Com busqueu? És a dir, busqueu, poseu una oferta a InfoJobs perquè la gent s'inscrigui o aneu buscant al mercat directors de comunicació, directors de màrqueting que tinguin un perfil que s'adecui al que esteu buscant?
És exactament aquesta segona. O sigui, podríem dir internament nosaltres, tot i que això ha anat canviant amb les noves tecnologies, però abans es diferenciava molt entre el que era un procés de selecció i un procés de recerca directa, headhunting, executive search, o cazatalentos, es diu de moltes maneres, i es diferenciava molt clar. Un és posar un anunci i treballar amb les candidatures que rebem, podríem dir, és com el que va pescar, tires la canya i treballes amb el que pesques. I el headhunting és la búsqueda proactiva, és a dir, som nosaltres que anem al mercat, que anem a les empreses i busquem, contactem i fem una proposta d'una feina amb una persona. Per tant, podríem dir que si el primer símil s'assembla més al pescar, aquest segon seria més al caçar. O sigui, som nosaltres que anem, mirem, busquem, i quan trobem la peça que busquem, disparem. O sigui, és molt més exhaustiu, és molt més proactiu perquè som nosaltres els que anem a buscar.
I per això em deies que sobretot busqueu directius.
És una metodologia que aplica molt més per directius, sí, perquè normalment directius, doncs, per nivell de confidencialitat, per també a nivell de que les empreses doncs, volen minimitzar el risc, volen assegurar-se de trobar la persona més adequada, els honoraris d'una recerca directa acostumen a ser més elevats que el d'un procés fet per una altra via de captació i, per tant, justifica quan són posicions directives, posicions claus o posicions estratègiques.
I com va? És a dir, vosaltres, en el cas de Seat que busca un director de màrqueting, proposeu diversos candidats a l'empresa i després es contacta primer amb els candidats i els diu, ei, que soc headhunter, estem buscant un director de màrqueting de Seat, t'interessa? Seat és, en aquest cas, seria la persona o l'empresa que tria finalment qui és, el trio vosaltres?
No, nosaltres fem el nostre procés, o qualsevol procés de selecció, és com un embut. Nosaltres hem de contactar, posar moltes persones al principi del procés i aquest procés és un procés de tria, d'avaluació, per anar a trobar les persones que més s'adequen al perfil que hem definit juntament amb el client. Llavors, el que fem nosaltres és definir en funció del perfil que tenim de la posició quines empreses creiem que podem trobar aquestes persones i anem a contactar aquestes empreses identificant a la persona que en aquest cas doncs, dius, no sempre únicament es treballa amb empreses del mateix sector. Tu has parlat de Seat, doncs, dius, mira, aniríem a buscar doncs, algú a Nissan, algú a la planta de Mercedes, si és que tinguessin allà alguna persona o la responsabilitat de màrqueting, a Sarsa aquí al Mas Blau, o sigui, on llogués la responsabilitat de màrqueting, i aniríem a buscar allà aquestes persones. Nosaltres fem una feina molt exhaustiva, vol dir que hem de contactar molta gent, nosaltres contactem proactivament, contactem a molta gent i els hi fem la primera aproximació. Això acostuma a ser una entrevista telefònica anònima.
I què els hi dieu? Bueno, en aquest primer contacte.
Quan els tenim al telèfon...
Suposo que no aneu directament al gra. Estem buscant una persona, o sí?
Sí,
directament,
sí, sí, directament al gra.
Els com truquem... ningú m'ha trucat mai a mi, doncs no sé com funciona.
Pues bueno, ja et trucaràs segur, vinga. I si no, ja trucarem nosaltres. La trucada és, hola, mira, truquem, en el nostre cas, truquem de Talman Group, tenim una posició que creiem que et pot encaixar i ens agradaria explicar-t'ho. Tens un moment, et va bé ara, no, truquem un altre moment. Generalment t'haig de dir que en un 90% la gent té molta predisposició, perquè sempre penses, home, jo estic bé on t'estic treballant, però no
si
perdo res.
Però si em truquen, alguna cosa,
em
no?
Em truquen, escolto, i a més després, si vols, entrem una mica en com relacionar-nos amb el Headhunter, doncs és bo que hi hagi aquesta correspondència, si no per ara, per en un futur. Llavors, els hi diem, tens el moment? Sí. Llavors els hi expliquem. Com et dic, de forma anònima, els hi diem una mica el projecte. Doncs mira, tenim una empresa del sector industrial, en aquest cas, si diguéssim automoció, tancarien molt al cercle, però ja estem buscant una posició de direcció de màrqueting que gestionarà un pressupost de màrqueting d'equips diners amb un equip de no sé quantes persones d'un àmbit internacional o d'àmbit nacional, on té un pressupost, doncs, no sé, amb determinats mitjans. Expliques la posició i aquesta persona et diu, home, doncs m'interessa escoltar.
No diu mai el nom de l'empresa.
Amb aquesta primera entrevista generalment no es diu, diríem el 99,9% de vegades no es diu. A vegades, si el client diu, home, m'interessa que es digui, jo no tinc inconvenient, i pot ser un element d'atracció dels candidats, es pot dir, però normalment en aquesta primera fase no es diu. Doncs es fa una primera entrevista telefònica, vol dir que nosaltres li expliquem detalls del projecte i li preguntem per veure si aquesta persona ens encaixa. Això ho fem amb un grup molt ampli de persones que ens dona una llista de persones que podem veure si estan interessades i si ens encaixen. A partir d'aquí, amb les persones que estan interessades i encaixen, ja entrem en una segona fase, que és la d'entrevistes personals. Normalment es fan dues o tres entrevistes personals on entrem en profunditat en què ha fet, com és, quines competències té, i aquest procés, com et deia, va estancant l'embut fins que arribem generalment a una terna. La terna és el número màgic de
dos,
la presentació
tres.
De candidats. Tres.
Tres màxim. O sempre són tres.
A veure, és el número màgic. Podem presentar més.
Per què és màgic? Perquè dos és molt difícil? O...
Dos no ajuden a prendre decisió. O sigui, quan presentem dos, a vegades que dius al client, li dius, mira,
tens
no en
dubte,
trobo
sempre.
Més, tinc dos... Si vols, continuem buscant, o si vols, doncs aquests dos. Prendre una decisió només amb dos és molt difícil, perquè sempre hi ha... O sigui, tots els candidats són diferents.
Entre tres sempre hi ha un que destaca més que els altres dos. O té no té tantes coses negatives o tants punts negatius com els altres dos?
A veure, evidentment, tots els candidats són diferents. I, per tant, no és que n'hi hagi un que és el que et fa fer el tomb, sinó que el tercer és el que t'ajuda a prendre la decisió. O sigui, amb dos veus coses... d'un i de l'altre, que no... El tercer és normalment el que, per comparació, però no perquè sigui el tercer, sinó el fet de tenir una terna, és el que t'ajuda al final decidir quin és el que més t'encaixa.
O fins i tot és el que té coses que tenen els dos.
Per exemple, o sigui, a veure, el que sí que...
Aquesta competència, aquest la té, aquest no la té, però aquest sí. I aquest altre, doncs no la té aquest altre, però aquest sí, i saps? És just el que coincideix.
És, el procés de decisió acostuma a ser difícil, i si nosaltres fem bé la feina... lògicament el client, l'ideal és que es digui
vosaltres, dels 3 a l'1 el feu vosaltres o fa l'empresa?
No, nosaltres presentem 3.
Vale, sempre, 3. És l'empresa el que, però expliqueu també quins són els beneficis dels 3.
Evidentment, nosaltres presentem un informe de cada un. Definim com són les persones, els nivells d'encaixos, punts forts, punts febles, motivacions. Llavors això l'ajuda al client a prendre la decisió. L'ideal que és, home, que quan presentem 3 el client ens digui, ostres, tots 3 m'agraden, no sé per quin decidir. Bueno, llavors ha de passar per un procés d'anàlisi, el que tu deies, què m'aporta un, què m'aporta l'altre, per arribar a decidir quin és el que més t'encaixa. La decisió la prenen sempre ells, dels 3 que presentem, que com et dic, és un número màgic, perquè quan tens 3 ets capaç de prendre aquesta decisió.
I com hem de relacionar-nos, el que tu deies, amb els headhunters, i sobretot com podem estar disponibles per ells, que ens vegin?
Sí.
Tu ens ho explicaves, no és una pesca, és una caça. Com pot fer aquest animal per anar davant el caçador, passar per allà i sembla que no està mirant cap al caçador, sí, que vol que el disparin?
A veure, aquí jo diria, hi ha dos maneres de relacionar-se amb un headhunter, i després, si vols, parlem de les dues o de la que tu prefereixis. Una és quan sóc jo el que vull tenir la relació, Vull que aquell headhunter em tingui en consideració, em conegui, em tingui identificat, o la relació que es pugui establir, que és la que una mica hem comentat ara, quan es posen en contacte amb nosaltres i entro en un procés. Val? Està clar que, en qualsevol cas, no només per un headhunter, sinó perquè l'oferta pot venir a través d'un headhunter o pot venir per algú que està buscant, algú que et pot conèixer. Evidentment, el tenir visibilitat és molt important. El que tu deies, posar-te allà a fer-te el que no, però que et puguin veure.
Sense passar-se, perquè a vegades la gent que es passa... Dic jo, Jo si fos headhunter i algú que contínuament s'està mostrant, desconfiaria també.
Bueno, aquí aprofito perquè jo ja en el seu moment vaig fer una definició de lo que és el headhunting, que lligaria molt amb el que dius, que jo deia, és la millor via per trobar els que no busquen i perquè trobin sense buscar. És a dir, aquesta posició de jo no busco però vull que em trobin, o vull estar en el mercat perquè si algun dia hi ha una bona oportunitat me la facin, de la mateixa manera que també és la millor manera de trobar els que no busquen.
En el fons és com lligar.
Exactament, no? Exactament. No volia dir-ho, però també...
Estava pensant, com es pot contactar amb un headhunter? Doncs com digues, si tu estàs disposat i et mostres molt, malament.
Quim, és exactament això. Inclús et diria, per ser una mica provocador, un headhunter és com una agència matrimonial.
Ets el cupido.
Quan tu vols lligar, tu pues, et mous per
discoteques,
no sé, per la ciutat, dius, bueno, a veure, quin tipus de noies m'agrada, doncs ja saps quines discoteques has d'anar, i has de abordar, fer-te el simpàtic, fer-te veure, fer-te... Què passa quan alguna persona no té aquesta capacitat? Perquè és de fora, perquè no té relacions, perquè és més introvertit, és més tímid, perquè li fa vergonya? Doncs podríem dir que aquesta persona, si vol lligar, se'n va a una agència matrimonial, ¿vale? Què vol dir? Doncs que llavors jo allà... dic com sóc i dic quines són les característiques de la persona que m'agradaria conèixer. I aquesta agència matrimonial és la que fa la feina de buscar i proposar-te persones. Pues, simplificant-ho i banalitzant-ho una miqueta, aquest és el nostre paper. És a dir, el que es tracta és de que una empresa i una persona trobin la relació. Llavors, la visibilitat que pugui tenir el professional és molt important. Aquesta visibilitat com es aconsegueix? Home, doncs, posant-te en contacte amb ells directament, proactivament, intentar trobar la via perquè puguis, puguin tenir en compte el teu currículum, perquè estiguis a la seva base de dades, idealment que et puguin conèixer en una entrevista personal. Això ja dic ara, abans de que m'ho preguntis, és difícil.
Però abans de que hi hagi una oferta.
Sí, aquesta seria la via anterior, que dius com em puc relacionar sense que hi hagi una oferta.
És difícil perquè clar, vosaltres rebreu molta gent que vol...
Molts. Cada dia, constantment, rebem currículums, rebem candidatures, rebem persones que el que volen és tenir aquest espai perquè els coneguem, perquè els orientem. Clar, no faríem una altra cosa.
I al final, quan busqueu gent, acabareu buscant gent que no es posa en contacte també amb vosaltres.
Sí, està clar. La nostra feina és la búsqueda proactiva. O sigui, definir una llista d'empreses target, allà on creiem que podem trobar aquestes persones, i començar a localitzar les persones que treballen allà. Evidentment, si tu tens una bona base de dades, si tu tens unes persones ja identificades, doncs aquest camí és més curt i més ràpid. Però aquesta feina s'ha de fer igualment, sí. Llavors, la part de visibilitat, el que et deia és, l'haig de tenir directament amb el headhunter, però també tothom en el seu àmbit professional pot tenir una certa notorietat perquè escrius articles, perquè tens un blog, perquè et mous en determinades xarxes socials, i una molt important, i això sí que hi ha gent que a vegades encara té reparos, per un tema professional, la xarxa principal, més important, la que tothom utilitza, és el LinkedIn. Llavors, estant allà és una bona eina perquè el que busca et trobi. I estar a LinkedIn, una mica és el que tu deies, estàs, però no necessàriament que estiguis vol dir que estiguis buscant feina. I per tant, cobreix aquest punt de estic accessible als que busquin, estic predisposat a que em contactin, però no necessàriament vol dir que si algú em veu allà, on veu el meu jefe, vol dir que estic buscant feina.
La confidencialitat és molt important.
Moltíssim, moltíssim. Per les dues bandes. O sigui, nosaltres això sí que una persona que es dediqui a lo nostre i no sigui molt conscient de que nosaltres treballem amb material extremadament sensible, no farà bé la seva feina o tindrà una pràctica que no és la adequada. Penseu que nosaltres estem gestionant, parlant, entrevistant a persones que estan treballant, que tenen càrrecs directius, que tenen càrrecs de responsabilitat. Clar, en la mesura en què aquesta informació de que algú que està treballant s'està plantejant un canvi, podria ser molt perjudicial per aquesta persona si s'arribessin a enterar a l'empresa. Doncs per nosaltres aquesta informació és clau. O sigui, nosaltres hem de tractar aquesta informació d'una manera exquisita. De la mateixa manera...
També hi ha gent que té por quan contacteu que s'enterin els seus superiors...
Aquí, a veure...
La primera trucada, bueno, però ningú s'enterarà, no? No sé com ho han de dir, però...
Sí, aquí jo crec que juga molt el prestigi que tens tu com a headhunter. O sigui, si tu truques i et reconeixen i saben que ets una firma sèria i que treballa bé i que, evidentment, tens un codi ètic definit i que el compleixes, se t'obre molt. La gent a vegades se sorprèn que dius, tot això t'han explicat, i el nivell retributiu i tot això. Si dius, jo no sé el que guanya el meu millor amic, no sé el que guanya, i tu ja en una altra vida. Sí, aconseguim aquest volcat, aquesta informació, però evidentment és perquè confien en que aquesta informació tu la tractaràs d'una manera... Pensa que nosaltres quan fem la presentació de candidats durant el procés ho presentem de forma anònima, només amb inicials, i fem signar una carta de confidencialitat al client quan li entreguem la informació. Per tant,
no diu el nom, només inicials.
Sí,
sense foto.
No, en el que nosaltres li diem a l'informe de progrés, que és l'informe que presentem un cop fet a la primera fase de recerca, on presentem...
Però dieu no ha treballat, ho dic perquè com és el mateix sector segurament acabaran deduint qui és.
Per això els hi fem signar una carta de confidencialitat, perquè malgrat no diguem la persona. Però és aquesta... aquest alt nivell de confidencialitat és bidireccional, o sigui, l'empresa també en molts casos pot estar buscant una persona per substituir algú que està treballant, pot estar buscant algú per obrir una nova línia de negoci que és estratègica, que és clau i que no vol que se l'enterin al mercat fins que amb un tema d'investigació. O sigui, hi ha moltes situacions en la que l'empresa també vol que sigui molt confidencial la recerca. És més, un headhunter és la millor via quan tu vols fer una recerca amb aquest nivell alt de confidencialitat. Per tant, és una correspondència de confidencialitat. O sigui, els dos agents implicats estan molt sensibilitzats en que no hi hauran fuites d'informació a cap de les dues bandes.
Se'ns acaba el temps, però abans m'agradaria saber quin és el perfil d'empreses que busquen... quin tipus també de persona, m'has parlat de directius, però quin perfil tenen les empreses que busquen, millor dit, els candidats que busquen aquest tipus d'empresa?
O sigui, el perfil de...
Quin és el prototip de candidat que busqueu? Si hi ha algun oient que busqui després per LinkedIn i...
A veure, el prototip de candidat que busquem està molt en funció de l'encàrrec de l'empresa.
Però que s'acostuma a buscar.
Mira, per la via de la recerca directa del headhunting, et diria que s'han de complir un o diversos d'uns criteris. Un és el de confidencialitat que ja hem comentat. L'altre és el de que siguin posicions molt específiques. A vegades no tant pel nivell que té dintre l'organització, sinó que vulguis un especialista amb aromes pel sector d'alimentació o un especialista amb una tecnologia molt determinada que n'hi ha pocs. Nosaltres ara estem buscant un directiu per un tema industrial. A Espanya hi ha 3 o 4 empreses que facin el mateix i els 3 candidats finalistes, un està a Costa Rica, l'altre està a Tijuana, Mèxic i l'altre està a Villamarzano, Itàlia. Perquè són persones, en aquest cas és una persona de responsabilitat, però és un càrrec tan específic, amb uns coneixements tan específics, que l'has d'anar a buscar, no serveixen altres vies. I després, com et deia, normalment a nivell directiu, perquè vols garantir que realment jo contacto i puc tenir accés al mercat el més ampli possible. No només els que estan pensant en canviar, sinó aquells que no ho estan, però jo vull fer-los la proposta.
Un parell de consells per a aquells que vulguin mostrar-se a un headhunter?
A veure, jo diria, per amb aquesta faceta d'adreçar-te al headhunter proactivament, quan et contacten, en podríem parlar, si vols, un altre dia, el que jo diria és proactivitat, és a dir, ser proactiu en buscar el contacte, en adreçar-te al headhunter, paciència. Tenim molt, com tu deies, molts currículums, molta gent que ens vol conèixer i, per tant, no sempre la resposta és immediata.
I tampoc s'ha passat.
No s'ha passat, exacte, no s'ha passat. I utilitzar el networking, la teva capacitat de relació, també a vegades per accedir. Si nosaltres rebem molts currículums, jo dic, amb quin criteri jo determino qui entrevisto personalment i qui no? Jo sóc molt franc, nosaltres rebem molts currículums. quins poso per sobre de la pila per dedicar aquells 2-3 hores a la setmana a persones que no, amb els quals no tinc una oferta? Doncs els que em venen recomanats per algú. Si tinc un client molt important... Que em
els diu... contactes són bàsics.
Bàsics. Si els contactes són bàsics, el networking és la font principal per moure's professionalment.
I les referències. Contactes i referències. A LinkedIn funciona molt també.
També les recomanacions, sí, no? Sí, la recomanació, sí. Nosaltres, dintre del procés, al final sempre demanem referències, però diria el networking com a font de contactes i com a via de prescripció, és a dir, algú que et recomani, que s'està comprometent, això li dona molta força a la teva candidatura i, com et deia, acostuma a ser... Un element que fa doncs, que jo prioritzi una persona a l'hora d'entrevistar, si em ve doncs, d'un client, si és un amic meu que la seva dona s'ha quedat sense feina, si és alguna persona que coneixes que està pensant en un canvi, doncs aquests són els que poses al principi de la pila i els altres doncs, no tenim la capacitat d'atendre'ls com ens agradaria.
Doncs avui hem conegut com és un headhunter, hem conegut a un headhunter, a l'Ignasi i Rafael, existeixen?
Existeixen, sí, sí. Avui són persones normals.
Són persones normals i venen a la ràdio, al Doro a quatre pessetes. Com dèiem, ell és headhunter i és partner de Talman Group. Ignasi, un plaer.
Igualment, moltes gràcies.